Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, amics i amigues. Esperant que tots estigueu bé, anem fent via per aquest mes de maig i continuem amb la nostra gira de Carmen, un exitàs. Demà anem a Sant Cugat, on farem la cinquena funció. Jo, per la meva banda, sempre ocupat, estic aquí trencant-me el cap i exprimir la neurona per tal d'oferir-vos nous programes en fil temàtic sempre, i sembla que n'he pogut trobar una. Així que tinc ja entrada tota la música que sentireu i ara toca enregistrar la veu. Sortosament s'apropa al final de temporada, sense comptar aquest, només quedaran 7 programes, perquè la veritat és que necessito unes vacances, eh? O si més no, uns dies de repòs. Això de posar el fre i buidar al màxim el cervell per tal que aquest no es col·lapsi i sigui pitjor. Però cap problema, que ho aconseguirem. Ni mil apagades de llums ens ho impediran, oi que no? Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 605. Hem sentit la sinfonia de l'òpera Heliogàbalo de Pier Francesco Cavalli en la interpretació de l'ensemble Artaserse dirigit per Philippe Jaruzelski. Aquesta és una òpera en tres actes en llibret d'autor desconegut, composta l'any 1667 amb la intenció de ser estrenada durant el Carnaval venecià de 1668, però per causes que no coneixem no fou representada. Ho fou per primera vegada l'any 1999 en el Teatro San Domenico de Crema, la ciutat natal de Cavalli. Per què, doncs, la portem avui aquí i, a més, encetant el programa? Doncs us ho explico tot seguit. El tema que he triat avui va d'òperes protagonitzades, o no, per emperadors romans. I aquesta n'és una, doncs està protagonitzada per Heliogàbal, emperador de Roma entre els anys 218 i 222. El tal Heliogàbal, procedent de la ciutat d'Emesa, a Síria, on servia com a sacerdot del déu solar Helgabal, d'aquí el seu nom. La criatura, que fou assassinat quan tenia només 18 anys, era una mena de monstre adornat amb tots els vicis imaginables, o almenys així l'ha pintat la posteritat, que vés a saber quan hi ha de veritat. Fins i tot es diu que es prostituïa. La seva mare era cosina de l'emperador Caracal·la, el de les famoses termes, assassinat l'any 217 per l'usurpador Macrinus, que al seu torn se'l va encarregar l'any següent i fou succeït per Heliogàbal, que només tenia 14 anys. Però les que tallaven el bacallà eren la mare i la iaia. Cansats de les seves excentricitats, els pretorians el van acabar assassinant juntament amb la seva mare l'any 222. I doncs, sobre aquest senyor Cavalli en va fer una òpera.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Força més coneguda és l'òpera Agripina, en tres actes, llibret del cardenal Vincenzo Grimani, música de Georg Friedrich Händel, estrenada en el venecià Teatro di San Giovanni Grisostomo, propietat de la poderosa família del cardenal. El 26 de desembre de 1709, quan Händel tenia només 24 anys i estava d'aprenentatge per terres italianes. Agripina no és un emperador, òbviament, sinó una emperadriu, en haver-se casat amb el seu oncle, l'emperador Claudi, germà del seu pare germànic, el qual va enverinar per tal de fer accedir al tron imperial el seu propi fill, tingut en un primer matrimoni, l'arxifamós Neró. Qui més qui menys sap com va acabar Agripina, oi? Assassinada per ordres del seu propi fill. Però és que aquesta era una família plena de monstres ambiciosos i assedegats de poder. Hem sentit de l'acte segon d'Agripina el conjunt amb trompeteria i timbals, di timpani e trombe, que canten tots els personatges excepte un, que és a qui dediquen aquesta rebuda, i és precisament l'emperador, Claudi. Haureu sentit que al final diuen «Viva Claudio!». Tiberi Claudi Drus Neró Germànic, que va governar l'imperi entre els anys 41 i 54 i que ha esdevingut famosíssim gràcies a la novel·la de Robert Graves, Jo Claudi, de la qual en van fer aquella extraordinària sèrie televisiva britànica. Els que tenim una edat la recordem tots, de segur. Claudi, el tolit, menyspreat per la seva pròpia família, coix, quec, amb mala salut i tot el que vulgueu, però que va ser prou hàbil per sobreviure al frenesí criminal d'aquesta família seva, que enverinava els parents amb tota l'alegria del món, per bé que ell va acabar sucumbint a un plat de bolets verinosos servit per la seva quarta esposa i neboda, la malvada Agripina. Com que no servia per a militar, es va dedicar a una vida d'intel·lectual i quan el seu boig nebot, l'emperador Calígula, fou assassinat pels pretorians, ell fou proclamat el seu successor en trobar-lo mort de por darrere d'una cortina. Claudi, el ximplet, sempre segons el prisma de la seva família, no va fer tan malament i va eixamplar l'imperi tot conquerint l'illa, en realitat només part d'ella, de Britània. Sentim, si us sembla, una de les àries que el personatge de Claudi canta en aquesta òpera de Händel. De l'acte tercer, Io di Roma, il Giove Sono, amb el baix, Alastair Miles i l'English Baroque Solis sota la batuta de John Eliot Gardiner.
Rammi in gli altri del tuo
Seguim. Després de Claudi va venir Neró, probablement el més famós dels emperadors romans, el nom del qual ha esdevingut sinònim de crueldat i dolenteria. Llarga és la llista de malvestats d'aquest subjecte, que no puc afirmar, però, que siguin del tot certes, ja que la història l'escriu qui l'escriu. Però sembla que hi ha força unanimitat en considerar-lo poc menys que un monstre entre les fonts, però la veritat és que fou molt popular entre el poble romà. Entre altres coses negatives, trobem la primera persecució massiva de cristians, l'incendi intencionat de Roma per ordre seva, l'assassinat del seu germanastre britànic, fill legítim de Claudi, a qui li hauria correspost la successió, de la seva esposa Octàvia, també filla de Claudi, de la seva mare Agripina, la mort del seu preceptor Sèneca, el famós filòsof originari de Còrdoba, que es va suïcidar per ordre seva, i també del poeta Lucà, nebot de Sèneca, la mort de la seva segona esposa Popea d'una cossa al ventre mentre estava embarassada, etc, etc. Al final, l'exèrcit cansat es va revoltar per tot arreu i, abandonat pels seus fidels, es va acabar suïcidant el 9 de juny de l'any 68, havent estat en el poder des del 13 d'octubre del 54. El seu nom de naixement era Luci Domici Anobarb, doncs era fill d'Agripina i el seu primer marit, Neo Domici Anobarb. I només en ser adoptat per Claudi va adoptar els noms de la família imperial Julio-Clàudia, Neró Claudi Drus Germànic. Neró és un personatge molt sovintejat en l'art europeu. Pel que fa a l'òpera, és també un dels protagonistes de l'Agripina de Händel. Però també hi ha dues òperes que porten el seu nom, Nerone, una de Mascagni, estrenada el 1935, i l'altra de Boito, estrenada pòstumament el 1924. I n'estic segur que n'hi ha moltes més. La que he triat per sentir aquí és la famosa òpera de Monteverdi, L'Incoronazione di Popea, amb llibret de Gianfrancesco Busanello i estrenada a Venècia el 1643, on Neró és un dels protagonistes. Sentim-ne el màgic duo final, que ara diuen que no és de Monteverdi, però no deixa de ser màgic. Purtimiro Purtigodo, amb Sylvia McNair, Popea i Dana Hanscher Nerone, de English Baroque Solist i John Elliott Gardiner a la batuta.
Pur tanto
Mort Neró, l'imperi romà va estar sotmès a tot un any de caos, el conegut com l'any dels quatre emperadors, caos que no va finalitzar fins al desembre del 69. Aquell any va veure la ràpida successió de tres emperadors, Galba, Otó i Vitel·li, fins que en la Guerra Civil es va imposar el general Vespasià, que va estabilitzar la situació i va fundar una nova dinastia hereditària, la dinastia Flàvia. D'aquests noms que he dit, vull destacar des del punt de vista operístic, no històric, el de Otó, Marc Salvi Otó, que va estar en el poder només des del 15 de gener fins al 17 d'abril del 69. Otó pertanyia a una família d'origen etrusc que l'elevada feia poc al patriciat de Roma. Amic proper de Neró i casat amb Popea Sabina, es va haver de divorciar d'ella per imposició de l'emperador que li va prendre la dona i el va enviar a governar Lusitània, el que avui és Portugal. Va donar suport a la rebel·lió de Galba, però decebut amb aquest va organitzar un cop d'estat que va acabar amb l'assassinat de Galba i amb ell com a emperador, però ja uns altres aspirants estaven sorgint a Germània, entre ells Vitel·li. Otó fou derrotat a la batalla de Bedriacum, a l'actual Llombardia, i dos dies després es va suïcidar. Otó és un personatge tant a la Incoronazione di Popea com a Agripina. Pulula per allà. Sentirem de l'acte segon d'aquesta òpera de Händel l'aria Coronato e Crindaloro, a càrrec del personatge d'Otone, amb el contratenor Michael Chance i els English Baroque Solis dirigits per John Elliott Gardiner.
Thank you.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Aquest Vespasià que esmentàvem va tenir dos fills que el van succeir en el tron imperial, el segon dels quals, Domicià, fou un desastre tal que també va acabar violentament. El fill gran, però, sembla que fou molt diferent i haig de dir que se li ha tret molt de suc pel que fa a l'òpera. Es tracta de Titus Flavi Vespasià, conegut com a Titus a seques. Abans de ser emperador, va assolir gran fama per haver dirigit militarment la presa de la rebel Jerusalem l'any 70. Titus fou un emperador eficaç i molt estimat pel poble degut a les seves virtuts, entre elles la seva gran generositat. Entre altres coses, va concloure la construcció del Coliseu, iniciada pel seu pare, i fou durant el seu regnat molt breu, de poc més de 2 anys, entre el juny del 79 i setembre del 81, fou quan va tenir lloc el 24 d'agost del 79 la famosa erupció del Vesuvi que va sepultar Pompeia. Tots sabem que Metastasio va fer un llibret anomenat La Clemenza di Tito, on es subratlla aquesta virtut seva de la clemència. D'aquest llibret se'n van fer més de 40 òperes, sent la més famosa la de Mozart, del 1791. Però sentirem música de la de Hasse, la primera versió de la qual es va estrenar a Pesaro el 24 de setembre de 1735, amb el títol de Tito Vespasiano. Sentirem la meravellosa ària de Sesto, Se mai senti ispirarti sul volto, amb Philippe Jaruski i Le Concert d'Astre, dirigit per Emmanuel Haim.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
Caiguda la dinastia Flavi, amb Domicià el Senat va nomenar emperador l'ancià senador Nerva. Aquest no tenia fills i va adoptar com a tal i successor el popular general d'origen hispà Trajà. Aquest és l'origen d'una nova dinastia anomenada Antonina, que es va caracteritzar perquè el tron anava passant per adopció, donant a un dels millors emperadors de la història romana, fins que la cosa es va espatllar quan per primer cop el successor va ser un fill biològic i no un adoptat. L'emperador Còmode, un personatge gens còmode, un altre dels monstres que donen un color de sang a la història de Roma. El successor de Trajà fou un parent seu originari com ell de la ciutat d'Itàlica, propera a l'actual Sevilla, encara que hi ha qui diu que era nascut a Roma. De nom Publi Eli Adrià. Adrià, simplement per la història. El seu regnat fou entre els anys 117 i 138 i força pacífic, pel que és la història romana. Gran administrador, va viatjar molt per l'imperi i al nord d'Anglaterra va fer construir la muralla Adriana com a frontera nord de l'imperi. També és molt conegut el seu mausoleu, dit la Mole Adriana, i avui en dia monument famosíssim sota el nom de Castel Sant'Angelo, a Roma, que també té la seva importància en l'òpera, com tots sabeu. I un altre fet molt conegut és el seu amor pel bellíssim jove Antino, que va morir ofegat en el Nil en estranyes circumstàncies. L'emperador, encara que casat, era homosexual. I de nou Metastasio entra en acció amb un llibret. Adriano in Siria, on trobem Adrià, que es debat entre l'amor virtuós representat per la seva promesa Sabina i l'amor carnal representat per la princesa Parta Emirena. Tot això amb l'escena a la ciutat d'Antioquia, la capital de la província de Síria. Són gairebé 60 les òperes que comparteixen aquest llibret. I ara sentirem una ària de l'acte primer, E vero che ho preso, de la versió de Francesco Veracini, estrenada a Londres el 26 de novembre de 1735 amb Sonia Prina com Adriano i l'Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi.
Marrone di me, marrone di me.
Després d'Adrià va venir el senador Antonino Pius, un dels grans emperadors de la història, un altre dubtat, el qual fou succeït a la seva mort no per un, sinó per dos coemperadors, el molt famós Marc Aureli, l'emperador filòsof, i el no tan conegut Luci Verus, els quals havia adoptat com a fill, sent el filòsof un dels seus gendres. El nostre programa, el que ens interessa, és el menys conegut Lucio Vero, Lucio Vero en italià, que fou coemperador amb Marc Aureli des del 161 fins al 169 i es va morir i va quedar l'altre tot sol. El seu pare ja havia estat adoptat per Adrià, però va morir abans d'hora i no fou mai emperador. Vero es va encarregar de l'exèrcit i es va casar amb la filla de Marc Aureli. Va fer campanyes a Orient contra els parts, demostrant ser un líder capacitat. L'òpera de la que sentirem un fragment a continuació es diu Lucio Vero, ossia il Vologeso, i es basa en un llibret d'Apostolo Zeno, llibretista venecià predecessor de Metastasi com a poeta imperial a Viena. El títol original fou Lucio Vero, però també se'n van fer òperes dites Vologeso re de parti. En ell ens mostra una història d'aquest conflicte entre romans amb el seu emperador Lucio Vero i els parts, comandats pel seu rei Vologases IV, aquest Vologeso. La versió que sentirem és la del molt poc conegut compositor napolità Gennaro Manna, que es va estrenar en el Teatro San Carlo de Nàpols l'any 1745. L'ària és del personatge de Vologeso que va estrenar el famosíssim Caffarelli, Cara ti lascio a Dio, i que aquí sentirem en la veu del contratenor Franco Fagioli, acompanyat per Il Pomodoro, dirigit per Riccardo Minasi.
Sola, 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 sola.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Els Antonins varen caure estrepitosament en Còmode, el fill de Marc Aureli. Va seguir un temps anàrquic que van aconseguir superar amb l'adveniment de l'emperador d'origen africà de la zona de l'actual Líbia, Septimi Sever, que va inaugurar nova dinastia. Dins la mateixa hi ha aquest boig de Liogàbal, que hem comentat en començar, i mort aquest, el seu cosí, persona força més equilibrada, l'emperador Alexandre Sever. Fill de terres libaneses, va governar del 222 al 235, acabant assassinat a Magúncia, actualment Alemanya, juntament amb la seva mare en un motí dels soldats quan tenia només 26 anys. amb el nom d'Alessandro Severo, tenim una òpera de Händel. En realitat, un pasticcio, o sigui, fet amb música d'òperes precedents, en aquest cas de Giustino, Berenice i Arminio. Només eren nous l'obertura, els recitatius i la lletra, està clar, sobre un llibret preexistent d'Apostolo Zeno. El castrat Caffarelli fou protagonista en el rol de l'emperador Alexandre. L'estrena va tenir lloc en el King's Theatre Haymarket de Londres el 25 de febrer de 1738. De l'acte tercer sentirem ara l'ària d'Alessandro con l'Ali di Constanza, amb la mezzosoprano Mary Ellen Nesi i el conjunt instrumental Harmonia Atenea dirigit per George Petru.
Triunfo nel cor, fa
Mort Alexandre Sever, es va obrir a l'Imperi Romà un llarg període de crisi, inestabilitat i anarquia dominat pels militars, que va durar una cinquantena d'anys, i durant el qual es van anar succeint a velocitat vertiginosa emperadors i emperadorets, usurpadors i molts governant alhora en diferents parts de l'imperi. I això gairebé va acabar amb aquest mateix, assetjat per nombrosos enemics, com estava, sobretot pels perses a l'Orient. De tant en tant sortia algun emperador més destacat i capacitat que aconseguia parar el declivi durant un temps, normalment curt, però fracassava de nou. La crisi només es va acabar el 284, o sigui, 49 anys després de l'assassinat d'Alexandre Sever, amb l'adveniment de Dioclecià. I el nostre programa d'avui, mencionant la figura d'un emperador, un dels més insignificants d'aquest període, però que, ves per on, té una òpera amb el seu nom. L'abril de 238, en oposició a l'emperador Maximí el Traci, que havia usurpat el tron en matar Alexandre, el Senat va nomenar dos coemperadors, dos senadors d'una certa edat, Dècim Balbí, de 60 anys, i Màxim Pupier, de 74, enfrontats a més entre ells. Un desastre, vaja. Els pretorians es van amotinar i els van matar tots dos el 29 de juliol del 238, després de només 3 mesos de regnat. Doncs bé, Alessandro Scarlatti, el famós compositor sicilià que va originar l'Escola de Nàpols i un gran desenvolupador del llenguatge operístic, va fer una òpera titulada Massimo Pupieno, que amb llibret d'Aurelio Aureli es va estrenar al Teatro San Bartolomeo de Nàpols el 26 de desembre de 1695. Ben antiga, eh? No he pogut trobar informació sobre la trama, però sembla que l'ària que sentirem la canta l'emperador Massimo Pupieno, absort en la contemplació de la princesa Clàudia, però al mateix temps exaltat de furor guerrer contra l'usurpador Maximí. Bé, sentim aquesta ària en la veu del contratenor Max Emanuel Chencik, acompanyat per Il Pomodoro i dirigit per Maxim Emilian Chef. Vago mio sole.
Oh,
I això haurà estat tot per avui, amb aquestes òperes on els emperadors romans són protagonistes o almenys personatges secundaris. N'hi ha més, eh? I per això, més endavant en farem un segon programa. Mentrestant, estigueu bonets. Us espero en el proper programa, sempre avançant. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm. Thank you.